Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Proactiva Open Arms lluita des del 2015 per evitar que milers de persones morin ofegades al Mediterrani. El 22 d'abril d'aquest 2017, el seu director, Òscar Camps, va visitar per segona vegada el Papa Francesc, on tots dos van coincidir en humanitzar la societat i a les autoritats davant de la crisi migratòria que es viu al Mediterrani. La primera vegada va ser al maig del 2016, quan a Òscar Camps li va donar al Papa Francesc l'armilla salvavides de la nena siriana que va morir ofegada, una armilla que el Papa ha popularitzat. En aquesta segona trobada, Proactiva Open Arms li ha demanat que humanitzi els polítics, que sembla que només s'interessen per les xifres i les estadístiques. Òscar Camps afirma que necessiten més que mai el Papa Francesc perquè no s'apagui aquesta veu.
Ara, en aquests moments, només són les ONGs que estan allà al mig d'aquest sidral, al mig del Mediterrani, fent, no només se salven vides, sinó que, a més, estan fent, posant el focus en allà on no volen que hi hagi llum, no? On estan passant les coses i ningú ho sap, ningú ho veu, enmig del mar, no? De fet, estem tenint crítiques de tot arreu, no? Des de Frontex fins a algun fiscal avorrit d'Itàlia, que també fa de les seves. Per tant, necessitem, doncs, aquest recolzament.
Des de l'inici del 2016 han arribat a les costes italianes uns 30.000 migrants o refugiats, un 9% més que en el mateix període de l'any passat. D'ells, 3.400 han mort o han desaparegut.
No és una crisi humanitària, és una crisi de valors i aquesta Europa se n'ha de donar compte que els europeus no volem aquesta faceta i aquesta cara, no? I que si no hem de respectar els drets humans i la Convenció de Ginebra, doncs que Europa digui, que la Comissió Europea ho digui formalment, no? Que faci una reunió i digui a partir d'ara Europa ja no respectarà els drets humans i ens convertirem en la República Bananera. Perquè és el que estem fent. Pagar a tercers països perquè ens facin la feina bruta, no?
Malgrat que el sud del Mediterrani s'ha convertit en un autèntic drama humanitari, Òscar Camps afirma que la ruta més perillosa és la travessa del desert per Líbia, on creu que mor el mateix nombre de persones al mig del desert, abandonats, que al mig del mar. Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, proposa dues maneres de respondre a aquesta crisi. La primera és rebel·lant-se i mobilitzant-se. La segona, ajudant a la seva ONG.
Econòmicament, és evident, és caríssim tot això, és molt car. O sigui, posar-li 18.000 litres de gasoil al barco, doncs imagina't quin preu de què estem parlant, que val omplir el dipòsit, no? I nosaltres cada setmana ens hem de gastar moltíssim diners en gasoil i en viatges d'avió, tot i que som voluntaris i que no hi ha sous, doncs sí que hi ha moltes despeses.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent. Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la. L'amor és un acte que fa obra i l'amistat és una obra d'amor.
Blai Bonet, el poder i la verdor.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Un divendres més comencem el programa fent un ràpid repàs de les seccions que tindrem. Començarem amb les notícies, escoltarem la galeria de l'expert. A l'entrevista avui hem convidat a la veterinària Maria Piferrer i ho farem acompanyats, com cada setmana, de la Carme Méndez i el Manel Casas. El mateix Manel que ens amenitzarà el programa amb els seus espais musicals. El Sabies què? Aprendrem més de les marmotes. I acabarem amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tarragona, ciutat gatera. Tarragona es declara ciutat amiga dels gats, donant suport així a la moció presentada per les associacions Gaia Tarragona i Tarraco Gats. Ambdues associacions demanaven que s'aprovessin un seguit de mesures per vetllar i protegir les colònies de gats que hi ha a la ciutat i que fan referència al manifest Felí, un decàleg sorgit d'un debat parlamentari al Congrés de Diputats que estableix uns paràmetres per aconseguir una coexistència ètica amb les colònies de gats urbans. El consistori, aprovat aquesta moció, assumeix el manifest Felí, que recull, entre d'altres, l'obligatorietat d'identificar i registrar els gats de les colònies, el reconeixement del mètode CER, captura, esterilització i retorn, com a únic mètode viable per la gestió dels gats urbans, i l'aplicació de la legislació que posi fi a les conductes delictives contra els gats. Tanmateix, la moció aprovada obliga que Tarragona, tal i com succeeix a Roma, reconegui la simbiosi entre gats urbans i el patrimoni romà de la ciutat, protegint-los i donant suport a les associacions que vetllen pel seu benestar. El 21% de l'IVA roman en la visita al veterinari. Al mes d'octubre us informàvem que el ple del Congrés dels Diputats havia acordat rebaixar l'IVA dels serveis i dels medicaments veterinaris del 21 al 10% perquè responia a una proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana, Joan Capdevila, i aprovada per la majoria dels grups parlamentaris, amb l'abstenció de Ciutadans i la posició en contra del Partit Popular. Passats aquests 6 mesos, sembla ser que aquesta rebaixa encara no ha entrat en vigor. L'executiu espanyol, en ser preguntat pel Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana i promotor d'aquesta iniciativa, va respondre que fins que la situació econòmica no ho permeti, no es rebaixarà. Aquesta rebaixa de l'IVA veterinari deixava palès que els animals de companyia no han de ser considerats com objectes de luxe, i més quan es tracta d'un servei tan bàsic com és l'atenció a la seva salut. Us mantindrem informats del desenllaç final. L'aire de Barcelona supera a vegades els nivells contaminants per la salut. El greu problema de la contaminació atmosfèrica a Barcelona prové dels vehicles, especialment dels dièsels, i dels creuers amarrats al port. La reducció de les partícules en suspensió que hi ha a l'aire evitaria prop de 650 morts prematures a la ciutat. És per això que les administracions estan duent a terme diferents accions per reduir la massificació de vehicles i implantar mesures més saludables i sostenibles. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona 2016, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Fer més ús del transport públic i que aquest resulti atraient, còmode i fluid pels ciutadans i ciutadanes, així com caminar o anar en bicicleta, són mesures alternatives que redueixen el trànsit diari. L'informe també assenyala que és millor caminar o fer esport per carrers amb poc volum de trànsit. També proposa ventilar l'habitatge a les hores en què pel carrer passen menys cotxes i circular amb les finestres del cotxe a pujades en zones molt transitades. Gaudeix de la muntanya i fes natura. Ets un enamorat de la muntanya? Si encara no tens plans per aquest estiu, una bona opció és fer de voluntari el projecte de boscos de muntanya. Es tracta d'estades d'una setmana al Massís de l'Orri, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i a Ginestarre, un petit poble de muntanya a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. Durant aquests dies, els participants faran tasques de preservació i manteniment dels paisatges tradicionals de muntanya als Pirineus catalans. Per exemple, es faran tasques per disminuir l'erosió dels terrenys, restaurar i obrir camins forestals, fer censos de seguiment de fauna i manteniment de pastures, entre d'altres. Enguany, les estades seran del 3 de juliol al 24 de setembre. L'allotjament i el manteniment van a càrrec de l'organització. Per apuntar-t'hi o per consultar més informació, adreça't al web www.projectaboscos.cat. ADA present al Biocultura. Recordar-vos que ahir dijous al Palau Sant Jordi de Barcelona va obrir les portes Biocultura, la fira de productes ecològics i consum responsable. Estarà oberta fins al diumenge 7 de maig. L'horari és de les 10 del matí a les 8 del vespre i s'ha d'accedir per l'entrada principal del Palau Sant Jordi, situada a l'Avinguda de l'Estadi, com es fa amb els espectacles en famosos. Enguany, Biocultura ha reunit més de 700 expositors dedicats als sectors de l'alimentació bio, la cosmètica ecològica, la moda sostenible, la casa sana, el turisme responsable, i hi ha programades més de 400 activitats. L'ONG ADA hi serà novament present en aquesta celebració de Biocultura i ens podreu trobar a l'estand número 98, ben a prop de l'entrada principal. Us esperem des del dijous 4 fins al diumenge 7 de maig.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Últimament ha sortit a la premsa que els impactes dels ocells contra els vidres estan provocant molta mortalitat. Quina és la magnitud de la tragèdia i quines actuacions s'estan fent per part de les administracions?
Doncs mira, això recentment hi ha hagut una consciència sobre el tema. Fa uns anys que s'està estudiant als Estats Units, però no s'havia quantificat fins fa relativament poc. Als Estats Units han calculat que la friolera és d'entre 366 milions i 1.000 milions d'ocells impactats contra vidres a l'any. Cada any moren molts més ocells que, per exemple, amb el desastre de l'Exxon Valdés, el petroli aquell d'Alaska, molts altres desastres que considerem una barbaritat. Aquí ens faria falta fer un estudi per poder-ho quantificar aquí a Catalunya. Sabem que per les zones properes a la costa, allà on hi ha edificis de vidre, edificis reflectants o edificis transparents, els ocells moren com a mosques. Ells confonen el reflex que continua l'hàbitat. Si veuen reflexat un arbre, doncs es pensen que és un arbre. Van directes allà i l'impacte que reben és mortal. I a vegades, si no és mortal al moment, se'ls trenquen òrgans interns i es moren al cap de poca estona. Es poden posar obstacles i a vegades també es posen allò les siluetes aquelles de rapinyaires, que haig de dir que no serveixen pràcticament per res.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui va dedicat a la música instrumental. Escoltarem una temàtica molt coneguda que té com a factor comú un instrument, que és el saxo. Així doncs, les dues primeres cançons són Unchained Melody i la música d'aquella pel·lícula que interpretaren el Jean-Louis Trintignant i la Nuque Mé, Un home i una dona. Escolteu-les.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Avui a l'entrevista tenim una convidada que ja coneixem d'altres dies. Ella és la Maria Pifarré. La Maria és veterinària, és una de les nostres col·laboradores de la Galeria dels Experts, per això la coneixeu, i ens agrada convidar-la doncs, per parlar amb ella de diferents temes.
Hola, bona tarda.
Una mica del que vagi sortint, eh?
Sí.
Bueno, Carme i Manel, hola, també.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Podeu...
Estic somrient de veure la cara tan somrient que porta la Maria.
Sí, és veritat. Saps per què? Ai. Perquè vinc a parlar del meu tema preferit.
Ja!
Doncs dispara, vinga, va. No, espera. Maria, que ara que comença a fer bon temps, no que hem tingut molt bon temps, fins ara no ens podem queixar, eh? Però ara que podrem sortir més sovint a fer excursions per la muntanya amb els nostres animalons, doncs què et sembla si parlem una mica de fer prevenció, donar alguns consells i com actuar davant de possibles problemes que ens puguem trobar, no? Que puguin sorgir durant aquestes sortides? Recomanacions, consells...
Jo normalment quan arriba aquesta època sempre recomano començar a parlar de lo que són els paràsits externs.
També.
I què és això? Són les puces, les paparres i esos entes de vida estranya que se'n diuen mosquits o mosques petites, etc. I amb tot això, amb les paparres venen també els àcars, i els àcars tenen que veure moltes vegades amb la sarna. Tot això, tots aquests petits insectes, aquests petits aràcnids, solen viure en el medi natural, tenen part del seu cicle en el medi natural i després necessiten alimentar-se de les nostres mascotes de mamífers. Ja puguen ser les nostres mascotes, poden ser les palomes, poden ser nosaltres mateixos. Necessiten mamífers perquè part del seu cicle necessiten per poder-se reproduir i criar els seus petits. Aleshores, clar, la nostra lluita és contra que ataquin a les nostres mascotes. Per què? Fonamentalment perquè, per una banda, produeixen una incomoditat important, com pot ser la picadura d'una puça, que moltes vegades la saliva d'aquesta puça pot produir una reacció d'hipersensibilitat a l'animal. Dius, al·lèrgia. És igual, ja està. És que a vegades parlem raro els veterinaris, però bueno, no passa res, ho traduïm ràpidament. Poden produir al·lèrgia, el dolor i la molèstia que pot produir una paparra, la incomoditat de tindre una picada de mosquit, però a més el gran problema és que ens poden transmetre, o sigui, els poden transmetre malalties als nostres animals, com pot ser la més coneguda potser que és la leishmània, però també erlíquia i altres patologies, o dipilidium per les puces, i altres patologies que transmeten aquests paràsits externs que se'n diuen vectors. I les malalties que transmeteixen són malalties vectorials, és a dir, són malalties que no les agafem directament d'un altre ésser com nosaltres, sinó que necessiten algú que ho transmeteixi, i això ho fan aquests paràsits externs. Moraleja, guerra.
A tope.
Tenim la guerra declarada amb aquests insectes i aràcnids, i això ho podem fer. La meva recomanació és que consultem amb el nostre veterinari de capçalera o el nostre veterinari de confiança, perquè coneix la nostra mascota, sap si té hipersensibilitats o té al·lèrgies a algun producte o alguna intolerància, i llavors ens donarà el producte. Avui en dia podem triar el millor producte, el producte que més escau per les nostres necessitats, per exemple. Vols intentar evitar que el gos agafi puces i paparres, val? Però al gos, quan arriba la calor, li encanta banyar-se al riu o a la piscina. En aquest cas, procurarem evitar esprais i pipetes i tirarem més d'utilitzar productes amb comprimits, val? No, perquè resulta que nosaltres necessitem una acció molt puntual just en un moment i demés, pues, llavors potser tindrem més tendència a utilitzar pipetes. Volem més comoditat, no volem donar-li per boca. Sempre, sempre, sempre hem de preguntar-li al nostre veterinari de capçalera o al nostre veterinari de confiança quin producte ens recomana per la nostra mascota.
Perquè això és ara o durant tot l'any ja podem estar...
Jo recomano seriosament que no baixem la guàrdia durant tot l'any, perquè les puces, quan no viuen al medi ambient perquè fa fred, hi ha uns llocs meravellosos que tenen calefacció i catifes, que se'n diuen casa nostra.
Sí.
En la qual cosa, si ells es poden posar ous a casa nostra, es quedaran allí. Amb la qual és més senzill agafar un hàbit i no deixar de fer-ho durant tot l'any, perquè és més difícil que se'ns passi.
Vale. Mm-hmm.
Bon vespre, Maria.
Hola.
Escolta, clar, tots tenim la guerra declarada contra els paràsits externs, i esta diria interns, molts dels paràsits.
També, també.
Però, escolta, de veritat, tots són sempre negatius o hi ha algun aspecte positiu que poguéssim valorar d'algun paràsit?
Mira quina cara posa la Maria.
Sí, ja ho sé que posa una cara. Ja sé que és una pregunta molt difícil, perquè és que tenim declarada la guerra.
Que té de bo una puça.
Però és interessant.
Una puça o una altra d'això, perquè suposo que forma part de tot
l'ecosistema.
De tot l'ecosistema, sí, 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 que hem sobreviscut, animals i persones, amb elles.
I que hi ha més puces que persones.
I no sé si ens ajuden a immunitzar-se, per exemple, aviam, o si tenen alguna cosa que
el més interessant, favorir, des del meu punt de vista veterinari o biòleg, o sigui, la part de biologia meva, és veure com aquests paràsits s'han adaptat al seu entorn. És increïble saber com la puça sobreviu als banys de lleixiu. No, és que jo la veig a l'elegia. Ja, però la puça es banya en l'elegia.
Pues és fort, continua, sobreviure al lleixiu.
Home, no és el lleixiu viu, no, però la fregona amb lleixiu.
Sí, sí.
La leishmania té un mecanisme de defensa que per això fa que sigui tan difícil lluitar contra la malaltia. I el mosquit, al fi de comptes, només piquen les femelles perquè necessiten ingerir sang per poder criar els seus ous, per poder desenvolupar els seus ous. Aleshores, clar, des del punt de vista biològic és fascinant. La veritat, és molt interessant. En quant si ens aporten alguna que nosaltres no veiem, potser el problema que tenim és que sempre que ens adonem que hi són és perquè tenen un efecte negatiu. Quan elles passen desapercebudes i no ens n'adonem que estan, bueno, normalment no hi ha cap problema i conviuen amb nosaltres sense cap problema. El problema és quan tens patologia associada, com pot ser l'al·lèrgia, com pot ser les ferides, com pot ser una erlíquia secundària. I aquí sí que és més perillós, sí, més perillós i per això...
Ara tu parles d'al·lèrgia i fa poc van haver uns informes, que suposo que els coneixes, que es van publicar, i es va dir que els nens que s'estaven criant, per exemple, a prop o dins de granges d'animals, és més difícil que siguin susceptibles a agafar al·lèrgies, és a dir, que els immunitza contra tots aquests agents.
El que passa és que els nens que viuen amb un entorn controlat, però natural, més o menys, com quan nosaltres anàvem al poble
de petits... Que toquen animals, que...
Quan era petita anàvem al poble, jugàvem amb fang, però fang de terra.
Sí.
I em recordo que el meu avi tenia ovella. Sí. Passejava per mig de les ovelles i no passava res. Que potser el gran error que avui a dia cometem és el voler mantindre un ambient asèptic al voltant del nen. Perquè està desenvolupant les seves defenses i si quan ets jove no tens contacte amb aquests... amb aquestes substàncies, amb aquests al·lèrgens, pot ser que desenvolupis un tipus d'al·lèrgia. Hi ha altres al·lèrgies que desenvolupen amb el temps. Jo, per exemple, no vaig ser mai al·lèrgica fins als 36 anys, que de sobte va aparèixer una al·lèrgia. A què? A l'antibiòtic amoxicilina clavulànica, que és el més utilitzat durant mentre jo era joveneta. I, i bueno, llavors què passa? Que a base d'utilitzar-lo tant, llavors em vaig fer al·lèrgica. Però en cas dels nens, la veritat és que sempre el poder interaccionar els animals és genial, perquè ho porten tot i a més, tenen una forma d'interaccionar entre ells, tan natural, tan sense traves, no els veus... Ai, no, ells... pues tu em llepes, pues jo t'agafo l'orella i normalment juguen bé, sempre sota la supervisió d'un adult. Sí. Mai es deixen els nens sols amb animals. Sempre hi ha d'haver la supervisió d'un adult. Perquè un nen està aprenent i pot fer coses amb l'animal que ell no sap que estan mal fetes. Per tant, és una inconsciència deixar els nens sols amb animals, això també ho vull dir. Però és veritat, i està demostrat, com més escèptic és l'entorn amb el que mantenim amb un nen, més al·lèrgies i atòpies apareixen al llarg del temps. Una altra cosa són les intoleràncies, que això ja té que veure amb l'alimentació i amb els budells i demés. Però el que és al·lèrgia, sobretot a nivell de pell, a nivell d'asma, sí que
està
demostrat.
I un fet constatable és que fa 50 anys, 100 anys, la gent no desenvolupava al·lèrgies com ara, que viu amb ambients tan escèptics, tan tancats,
tan
ambients artificials.
Tan escèptics per una banda i tan
pol·lucionats per una altra.
Sí. O sigui, és una
i amb tants antibiòtics per una altra, i medicaments, i menjar també.
Bueno, de fet, el dia 29... és el Dia Mundial de la Veterinària. Uh-huh. I aquest any es centra en les resistències antibiòtiques. Uh-huh. Hi ha un informe que diu que per l'any 2040 hi haurà patologies que no es podran tractar amb antibiòtic perquè ja seran... Els agents causals seran al·lèrgics, seran resistents amb aquests antibiòtics, amb la qual s'ha desenvolupat tota una altra graella d'antibioteràpia i demés. Per tant, com en tot, les coses són bones quan s'utilitzen per lo que fan falta i són dolentes quan s'abusa d'elles. Sí.
Per exemple, si em deixes, Blanca, bueno, ara estava recordant.
I jo.
Ai, perdona.
No he dit ni piu.
Només una cosa, ja no diré res
més.
Platja de gossos. Per exemple, hi ha gent que aixeca el crit al cel perquè diu que, clar, els gossos allà s'hi han defecat, encara que recollin les caques i tot això, que poden ser vectors, contaminants, etc. I això és una miqueta el que estàvem dient. És a dir, el que ha sigut un fet natural durant anys, perquè els gossos anaven pel carrer, els gats també, la gent no es plantejava això i no tenia ni al·lèrgies ni desenvolupava tantes malalties com ara, ara veiem com un fet antinatural que els gossos vagin per la platja i a qui li molesta que estiguin encara que sigui en una platja acotada, per dir alguna cosa, no? Una altra cosa és la qüestió higiènica, però una miqueta és això que estem parlant. No, no sigui que ens escandalitzem que de coses... perquè ens hem tornat tan artificials...
Bueno, no, el problema és que ens queixem de lo que deixen els gossos a la platja i no ens queixem de lo que deixen les persones, que pot ser pitjor, perquè a lo millor trobes una ampolla de vidre trencada,
trencada,
i què vols que et diga?
I altres coses.
Bueno,
de tot.
Compramos botella ara mismo, perquè estem tallant i estem entrant amb el torrent sanguini, amb la sorra i tot el que acompanyi. Com sempre a la vida... La intel·ligència ens dona tolerància. I jo ho tinc molt clar, a mi no m'agraden certes activitats i certes actituds que es tenen a la platja, amb la qual jo evito la zona on es fan. Per exemple, em molesta molt que juguin a la pala, però en meu. Però jo no pretenc que la gent no jugui a pala. Senzillament me'n vaig a un lloc on no hi hagi ningú jugant a pala. I ja està. No t'agraden els gossos? Perfecte, ho respecto fantàsticament perquè tots tenim dret a que ens agradin unes coses i d'altres no. Però siguem tolerants, siguem intel·ligents i busquem un lloc a la platja on no hi hagi gossos. No pretenguem que no hi hagi gossos. Senzillament, és això, la intel·ligència ens dona tolerància i la tolerància ens dona convivència.
Però tampoc hi ha tants motius com per ser tan...
Saps què passa? Que normalment la gent és molt responsable amb els seus animals. El que passa que la gent que no ho és tan poc responsable i tan incívica i tan porca que deixen mal lloc al reste del món que és correcte. Clar. Jo sempre poso un exemple. Es fan moltes campanyes d'identificació perquè s'han d'identificar els animals, perquè s'abandonen i tal i qual. Jo et puc dir que a Catalunya hi ha 1.300.000 animals identificats, val? I normalment a l'any s'abandonen 22.000, o s'abandonen o es perden i després es recuperen, val? Això t'està dient que la majoria, quasi tota la gent que té animals, són responsables i tenen una tenança responsable. La gent sí que se'ls estima, sí que els cuida, sí que fa les coses que ha de fer. El que passa que hi ha un nucli de gent incívica que és igual el que li diguis no ho faran. I aquesta és la que dona el mal nom. Jo sempre trenco una llança a favor de la societat catalana, que és una societat impressionant, que s'estima els animals... i que ha transformat una societat que normalment comprava animals en una societat que avui en dia el que fa és adoptar i adoptar i adoptar. Si veiessis la diferència entre els clients que em venen per primera vegada abans i els que em venen ara, abans venien tots els gossos de tenda. Avui en dia és un orgull portar el teu gos adoptat, perquè tens l'orgull d'haver-lo adoptat. Mm-hmm. Per tant, donem-li l'enhorabona a la societat catalana.
Manel. Ara sí.
No, bueno, pues escolta, la veritat, Maria, no sé què dir. I quan un no sap què dir és perquè la persona que està escoltant, en aquest cas tu, que ens estàs parlant, ens està explicant coses que pels nostres oïdors tan interessants que crec que interrompre't és un, no sé, és una falta en aquests moments de consciència. Veritat? És que jo crec que has dit tantes coses i ho has dit tan ben dit.
Gràcies.
Que escolta, que és veritat.
Em falta dir una cosa.
Ja saps, perdona, ja saps allò que el professor no és el millor professor, el que més sap, no, sinó el que més sap trametre.
Sí.
i en aquest cas jo crec que has estat planera interessantíssima. Què em volies dir?
No, no, hi ha una cosa que ara se m'ha oblidat de dir i ho tinc que dir. La culpa de que la societat catalana hagi canviat la teniu vosaltres.
Olé, olé, això ja és... Ja.
Ara sí que no passarà ningú per la porta avui.
No, no, gràcies a que les associacions proteccionistes i amants dels animals han promogut l'adopció, avui en dia la societat catalana ha canviat i adopta. O sigui que gràcies.
Bueno, a l'Ada que tenim...
Ara ja sí que ens has deixat sense encara
que
saber
dieu.
Què dir.
Ara que dieu.
Que tenim sí. 40 anys de trajectòria, sí. Doncs alguna coseta hem intentat fer i el que jo sí que et puc dir és que, per exemple, l'animalisme o la defensa dels animals, el benestar dels animals, és com si diguéssim una cosa realment innovadora dins de la nostra societat, perquè nosaltres quan vam començar fa el 1976, per exemple, nosaltres anàvem dient que érem uns defensors dels animals i els polítics, especialment.
Però era horrorós el panorama.
I ens atenien pues, molt amablement, com els correspon, veritat, però després quan tancava la porta i en aquests senyors estan, però, bueno, pirats. Això ha canviat moltíssim i vol dir que la gent i la trajectòria pues, ha anat de més a més i continuarà anant, perquè que encara ens falten bastantes coses.
Heu fet
però
molt bona feina.
Però fixa't quan s'ha fet.
I tant.
Jo porto 24 anys a la clínica i ara que em deies... Quan vam començar, jo em recordo quan vaig començar, que el complicat era convèncer els propietaris de que els gossos havien de menjar pinso. I avui en dia, lo raro és que no mengen pinso.
Clar.
De fet, ara, quan mengen menjar cru o menjar natural, bueno, que menjar cuinat... És com una delicatessa, no?
Sí, això sí. Anava a dir.
Sí.
Però bueno, que està bé, que no està...
Maria, que això ja ho hem parlat, sí, que sí. Si no s'avorreixen també tenen que menjar una mica variat.
Sí. Com tots ens avorrim si mengem sempre el mateix.
Hi ha una altra cosa que m'ha cridat l'atenció moltíssimes, però has parlat de vectorial. I jo que vinc d'una professió tècnica, per mi un vector és una representació d'una força, X, però... Ara tu m'has explicat que jo no hi havia caigut, que un vector vol dir una transmissió a través d'una altra cosa. Ho entes bé?
El vector és l'ésser que permet que algo passi del animal
com
número
1...
Animal, exacte.
Com un pont.
En veterinari li diríem l'hospedador intermediari. A Saragossa, que jo vaig estudiar a Saragossa, era l'hospedador intermediari.
No, és que Saragossa...
Però avui en dia se'n diu vector.
Saragossa durant molts anys ha sigut el bressol de la veterinària.
On? El bressol de la veterinària catalana, fins que es va fer la facultat aquí.
Sí, sí. I Espanya?
Espanya, llavors, quan només hi havia 4 facultats, i Saragossa era una d'elles.
Saragossa, sí.
Bueno, però com, jo soy maña, sap vostè.
Vale.
Jo soc de Saragossa, clar, i ja ho tenia
ara
a casa.
Ara ja hem estat fa poca, a Calatayud.
Hombre.
Molt maca,
Monestir de Piedra?
Sí, també.
Bueno, això és massa,
ja la
això és massa popularitzat, però que la bueno. Tiut, un magnífic,
Sí.
Magnífic,
I es menja molt bé.
Escolta, ja estem, no sé si estem acabant, però llavors què podries dir ara una miqueta de consells, que estem ja han passat Setmana Santa, la gent surt a fer excursions, de viatge, etcètera, etcètera, donar-los uns quants consellets així ja de potiquini, de malateta i del que sigui.
El més important és planejar el viatge. On anem? A la muntanya o a la platja? A la platja hi ha una cosa que se'ns oblida a vegades, i és que a vegades hi ha les meduses. Jo a les meduses els hi dic la processionària del Pino del Mar.
Ah, sí.
Perquè tens que fer exactament el mateix. No marejar massa el gos, mantindre'l el més quiet possible, mullar-lo amb aigua salada, mai dolça, perquè llavors exploten els nemocistos i llavors el verí s'escampa. I sobretot no manipular-lo massa perquè ens poden picar nosaltres.
Quina reacció pot tindre el gos amb la picada de medusa?
La picada de medusa el que et fa és una irritació, et cou, et fa mal, et pica, et vols gratar... I llavors el que fas és estendre més tot aquell tentacle o aquell bocinet de tentacle que t'ha quedat. I aquest verí s'estén cada vegada més. Per tant, sobretot en cas de picadura de medusa, pensem com amb la picadura de la processionària del Pino. Un, aigua de mar. En aquest cas, aigua de mar.
La Sanyaria del Pino no portes aigua salada.
No, llavors, llavors és aigua. Que no sigui calenta, que sigui més o menys a temperatura ambient. Això per una banda. Recordar que pot haver meduses i que després, una vegada que l'hem ruixat i que hem intentat que es mogui el menys possible, portar-la corrent al veterinari. Un. Dos, intentar que no mengin sorra i intentar que després de banyar-se sempre passar-li aigua dolça per, per treure-li la sal. Portar sempre una mica d'aigua perquè pugui beure, perquè si no l'animal beurà aigua de mar i llavors li donarà més set. I llavors això pot acabar, depèn de com estigui l'animal, si tenim alguna patologia oculta o alguna patologia declarada que més o menys tenim controlada, se'ns pot descontrolar tot el sistema intern. Per tant, sempre pensant en la hidratació de l'animal. I després, si és molt blanc, doncs pensar en crema solar, de factor de protecció i demés per dintre de les orelles, per la part del nas.
Crema solar, també?
Perquè es cremen.
Especial poden... per animals, suposo.
Sí, n'hi ha una d'especial per animals.
Els pèls no el protegeixen?
Ja, però tens la zona de l'interior de les orelles i la zona del plano nasal, que normalment és on apareixen els càncers de pell. Mm.
I les almohadetes? Per
les almohadetes. A la sorra, bueno, el que hem d'intentar sobretot és que estiguin el més netes possible quan sortim, netejar-les i demés. I si decidim que anem a la muntanya, també portarem sempre una mica d'aigua per si l'animal té set, a no ser que sapiguem que hi ha fons o que hi ha riu.
En el cas d'una picada de vespa?
I llavors el que tindrem cuidado és a veure per on es fica l'animal. Això és impossible, val? És molt maco de dir, però no és possible. I llavors que hem d'estar alerta, pues, que l'animal no es comenci gratant o vulgui rascar-se contínuament el nas entre les putetes o amb els arbres, o que t'estigui donant cops amb el cap, que no vingui amb parts del seu cos inflades o amb bonys al voltant de tot el cos o que se li enfli la pell de la cara. En aquest cas, correm al veterinari que li posarà una injecció per evitar, o sigui, per evitar, és una reacció al·lèrgica, i el que intentarem serà anar corrents al veterinari perquè li punxi una mica de corticoide.
Si estàs
corrent
al veterinari, no pots portar algun antihistamínic?
Sí, antihistamínic no serveix per veterinari.
Corticoide o alguna cosa?
Corticoide. El que passa que l'únic problema que hi ha amb el corticoide és quina dosi li posaràs, on i com. Val? Perquè normalment quan vas al veterinari nosaltres el que fem és intentar-la posar endovenosa. Per què? Perquè fa l'efecte molt més ràpid. Però si l'animal s'està gratant i està incòmode i tu vas amb una agulla i li punxes a la cuixa, pues a lo millor es giré dient ja en tinc prou, no?
Bueno,
hem de tindre una mica de cuidado, però en cas de molt, molt problema, bueno, pues amb un gos molt petit li posarem més poca dosi i amb un gos més gran li podrem posar l'ampolla sencera. Si estem en una zona de risc, en una zona molt... poc com, no, salvatge tampoc et diré, però poc cuidada, que estàs al mig de la muntanya i demés, bueno, potser ens podem portar una xeringa d'urbasson carregat més o menys pel nostre animal, parlem amb el nostre veterinari de confiança, que potser ens dona un altre tipus de solució, perquè a vegades hem de pensar que la via sublingual és tan ràpida com la endovenosa i la via rectal. Per tant, potser no ens interessa tant punxar com ficar-li pel culet o ficar-li dintre de la boca, sempre i quan l'animal no estigui bavejant. És una mica... Clar, jo sempre explico el mateix. A mi no em venen a explicar mai les bones notícies. A mi em venen a explicar les dolentes. Per tant, clar, sempre penso les complicacions. Clar, és que si baveja, com li poso la boca? Bueno, però bueno, si no, tindré sempre més o menys localitzat el veterinari més proper i poder-lo portar. I sobretot si estem al camp, vigilar les putetes i les espigues, que no se'ns fiquin per les orelles, que no se'ns fiquin entre els dits, i al més mínim dubte parlar amb el nostre veterinari de confiança, que ens ajudarà.
Doncs, bueno, espero que hagueu pres nota.
Sí.
Vosaltres,
sí,
els oients, sí. I tothom, i si no, pues res, això, sí, trucar al veterinari...
Explica'ns una mica com et poden contactar, sí. Sisplau.
És que se'ns acaba el temps ja, Maria.
Molt bé. Jo soc Maria Pifarra i tinc el centre veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet. Potser el més fàcil és el telèfon, que és el 93-392-8254.
Tornem a repetir, sisplau.
93-392-8254.
Gràcies.
Perfecte, Maria. Moltes
gràcies
per haver vingut. Segur que tornaràs algun altre dia, perquè... Que,
sí,
no?
I ella és de la casa, ja. Doncs
pues ja està.
Encantadíssima.
Ens veiem d'aquí poquet.
Molt bé.
Gràcies,
fins
Maria.
Fins aviat. Adéu.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb una música instrumental relaxada i lligada per l'instrument solista, que és el saxo. És curiós que el saxo, en especial el de tipus tenor, avui que hi ha tantes versions electròniques que es poden equiparar al so de l'instrument original, aquest encara no l'ha trobat. I és perquè l'intèrpret és qui posa la seva entonació i sensibilitat personal. Escolteu Contigo Aprendí, del conegut Armando Manzanero, i Hotel California, dels Eagles. A la propera, si Déu vol.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que quan la marmota entra en estat d'hibernació, la seva temperatura corporal es pot reduir fins als 4,6 graus, respirant de 2 o 3 vegades per minut i que tan sols té un mínim de 10 pulsacions durant més de 7 mesos? Encara que les marmotes són parents dels esquirols, la seva mida i el seu pes és molt superior, doncs arriben fins als 8 quilos. El seu hàbitat són els prats i les zones de pastura i les seves costums són diurnes. Les marmotes són uns mamífers molt sociables que formen famílies i grups molt ben relacionats que s'ajuden entre ells pel manteniment i vigilància dels seus caus i les seves cries i que es defensen utilitzant sons d'advertència davant de qualsevol perill. A Europa, al segle XIX, es van començar a prendre mesures per evitar la seva extinció, donat que fins aleshores havien estat víctimes de caceres humanes exhaustives per fer ús del seu greix. A l'any 1948 van ser reintroduïdes al Pirineu francès i des de llavors el creixement de les seves poblacions, així com la seva expansió, ha estat molt exitosa per tot el territori pirinenc. La hibernació de les marmotes es du a terme dins dels seus caus a uns quants metres sota terra per tal d'aïllar-se del fred de l'hivern. La ruta de la marmota i el despertar de les marmotes són dos dels itineraris existents a Catalunya on es poden observar aquests animals. Estats Units i Canadà celebren cada any el Dia de la Marmota. Segons aquesta tradició, el final de la hibernació de la marmota i el comportament de l'animal al sortir del cau és un bon indicatiu del final de l'hivern.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.